La Tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda, benvinguts a la primera tàctica de la temporada, el programa que repassa tota l'actualitat esportiva de la nostra comarca. A punt d'encetar el cap de setmana del 17 i 18 de setembre, marcat per l'inici de les competicions de futbol territorials. Aquest diumenge torna a jugar la Unió Esportiva Olot, que s'enfrontarà en el seu tercer partit de la segona federació al Camp de l'Ebre aquest diumenge a les 12 del matí, una hora abans des de Ràdio Olot. Després de la derrota per la mínima al camp de l'Espanyol B i l'empat sense gols a casa contra el Terol, els homes de Mànics busquen començar a sumar de 3 en 3. A davant hi haurà els de Saragossa, amb els mateixos punts que l'Olot, on venen de perdre el camp del Lleida i d'aconseguir un empat en la primera jornada contra el Terrassa. També parlarem del futbol territorial. Aquest cap de setmana comencen les competicions amateurs, menys la primera catalana, on aquest any hi ha representació garrotxina amb el Bosc de Tosca, la segona, tercera i quarta catalana donaran el seu tret de sortida a la temporada 22-23. I a la tàctica d'avui acabarem parlant de l'Open Ciutat d'Olot que organitza el Club Tenis Taula Olot i conversarem amb en Moi Charles, responsable de la Volta pels Volcans, que se celebra aquest diumenge i que organitza el Centre Excursionista Olot. Això i alguna cosa més, aquesta és la tàctica del cap de setmana.
La tàctica, tot el que cal saber abans del cap de setmana.
Comencem amb futbol. Aquest diumenge la Unió Esportiva Olot jugarà la tercera jornada del grup tercer de la segona federació. Amb un punt de 6, l'objectiu de diumenge és aconseguir la victòria per primera vegada en aquesta campanya. A davant, però, hi tindrà un rival que també es troba necessitat de punts, ja que també porta un punt de 6, igual que el conjunt olotí. El porter de la Unió Esportiva Olot, Albert Batalla, ha explicat al tercer temps de Ràdio Olot què suposaria guanyar al Camp de l'Ebre.
Bueno, pues suposo que per estar tranquils, clar, com més aviat guanyem, més tranquils estarem, però hem de saber que és una categoria en la qual els gols valen molt. Si seguim la categoria, ja han hagut molts gols a quasi tots els partits i nosaltres hem de seguir treballant en aquesta línia d'intentar deixar la porteria a zero i nosaltres al final les ocasions que vam tindre ahir, per exemple, les acabarem ficant a dintre i hem d'estar tranquils i a Ebro està clar que intentarem anar a guanyar, però que si el resultat no és una victòria tampoc ha de sonar les alarmes de que ja estem començant malament, sinó que anar a fer les coses a poc a poc i al final anirem adaptant a la categoria i arribaran tots els resultats que volem.
Repassem com està l'Olot i fem un petit anàlisi del rival amb David Planella. Bona tarda, David.
Què tal? Bona tarda.
David, l'Unió Esportiva Olot juga de diumenge al Camp de l'Ebre, ve d'una derrota al Camp de l'Espanyol B i d'un empat a casa contra el Terol, per tant porta un punt de 6. És una victòria obligada al Camp de l'Ebre.
Bé, segurament obligada no és l'etiqueta que voldran posar des del vestidor. Sentíem i sentirem ara Mànix Mandiola en la prèvia dient que no ens hem d'obsessionar amb això d'aconseguir la primera victòria, però sí que comença a ser important anar-la trobant, no? Anar-la sumant, perquè realment és un punt de 6. És veritat que l'equip ha competit bé en els dos partits que ha tingut contra dos rivals que la temporada passada van estar a la part alta, com el Terol i l'Espanyol B, i ara, com deia Mànix Mandiola, s'enfrontarà a un equip més del seu nivell a jutjar per la classificació i pel que va fer l'Ebre la temporada passada. L'Ebre ara té un punt de 6 possibles com l'Olot, per tant tots dos equips arriben exactament igual al duel de diumenge a l'Almozar i el Carmen, i la temporada passada l'Ebre va quedar a mitja taula amb 47 punts, és a dir, que és un rival que no és tan temible a priori com els dos que ha tingut ara la Unió Esportiva Olot, i per tant no hi posaria l'etiqueta d'obligada, però sí que seria molt important sumar aquesta primera victòria ja, no? Però hem de tenir en compte aquí diversos factors que ara en parlarem, com són, 1, el rival, 2, també el camp, l'escenari, que és un escenari especial aquest de l'Almozar i el Carmen.
Ara ho dèiem, no? Al final és un escenari, és un camp diferent, un camp de gespa artificial que doncs, al final l'any passat va provocar que fos el segon equip menys golejat de la categoria i on te cas només perdés dos partits. Per tant, s'ha de fer un plantejament diferent. Sí que és veritat que l'Olot s'ha trobat ja en algun terreny de joc com aquests, però entenc que el plantejament ha de ser diferent, no? de quan jugues amb altres rivals.
Sí, al final és un camp que t'obligarà a adaptar-t'hi, no? És un camp realment, com dius, petit i de gespa artificial i és molt diferent als dos que hem tingut fins ara. Tant la Ciutat Esportiva Benijarque com l'Estadi Municipal d'Olot eren camps grans i de gespa natural i ara és radicalment diferent l'escenari de diumenge. Com dius, l'Ebre s'hi ha fet fort últimament a casa seva, va començar la primera jornada sumant un empat contra el Terrassa, però la temporada passada va fer uns grans registres de local, i és un camp que ja coneixem, històricament ja hi ha anat la Unió Esportiva Olot. És un camp on recordem que més enllà de dimensions, més enllà d'estat de la gespa, Hi ha també l'aspecte del vent. Estem al costat del riu Ebre, allà bufa el Cierzo i ho fa normalment ho fa amb molta força, i és un altre aspecte a tenir en compte. Veurem com està el tema clima aquest diumenge a Saragossa. En principi ha de ser bastant estable, però podria ser que fos un altre factor a tenir en compte, no? És un camp incòmode de jugar-hi, i per tant l'Olot haurà d'anar a fer-s'hi fort com sigui. Amb Mànix Mandiol a la banqueta és més probable que s'hi adapti millor que en altres temporades, tot i que l'últim precedent de l'Olot aquest escenari va ser una victòria per 1-2 l'última temporada amb Raúl Garri de la banqueta.
Parlàvem ara de Mànix, no? També ho ha dit a la roda de premsa, al final quan en va arribar ell l'any passat que l'Olot aconsegueix l'ascens, sí que no hi havia potser un joc tan vistós, però sí que hi havia bons resultats, i ell diu no, que ara potser hi ha un millor joc, però els resultats no són tan bons com abans, no?
Sí, això és el que diu Mànix Mandiola. Bé, jo crec que l'Olot està, com deia ell, en període d'adaptació a la categoria i els resultats han d'arribar. Al final es tracta de competir, i el partit d'aquest diumenge t'exigirà precisament això, que competeixis, per sobre de tot, més enllà de jugar més bé o més enllà de jugar més malament, no? Mànix Mandiola ja sabem com és més pràctic que els anteriors entrenadors que havia tingut la Unió Esportiva Olot, i precisament això pot anar bé a l'equip, que no se li demani fer segons què aquest camp, que ho faci fàcil i que intenti treure un bon resultat sent fidel a allò que està entrenant aquestes setmanes, no? Jo crec que es tractarà de competir, per sobre de tot, de ser sòlid, com diu Mandiola, d'estar molt junts, de treballar en equip. Ell està convençut que, tot i ser una plantilla mig nova, la meitat nova respecte a la temporada passada, s'ha construït un equip, que hi ha una pinya, que hi ha un bloc, i precisament això és el que s'haurà de veure aquest diumenge a l'Almozara si es vol treure un bon resultat contra l'Ebre.
I ja per últim, David, com arriba l'Olot en quant a baixes, en quant a estat físic dels jugadors a aquest partit?
Doncs mira, la baixa segura d'Albert Blázquez, que estarà unes quantes setmanes fora de combat per culpa de molèsties derivades de la lesió greu que va patir la temporada passada. Recordem que Blázquez va arribar a debutar aquesta temporada, la pretemporada contra el Barça, va jugar també contra l'Escala, però després va desaparèixer, va haver d'aturar-se. S'està recuperant d'aquestes molèsties que li han sorgit, i no és una cosa que sigui fàcil de recuperar. Per tant, haurem d'estar unes quantes setmanes sense el capità damunt del terreny de joc, i més enllà d'aquesta baixa més llarga d'Albert Blázquez, s'hi afegeix la probable baixa de Manel Busquets, davanter centre que fins ara ho havia jugat tot amb Mànix Mandiola, 90 minuts contra el Terol, 90 minuts contra l'Espanyol B, i que en principi s'haurà d'aturar perquè aquesta setmana es va retirar amb una sobrecàrrega d'un entrenament. Mandiola ja deia a la prèvia que no se'l forçaria, dependria la seva participació diumenge de l'evolució que tingui, però molt favorable hauria de ser perquè Manel Busquets pugui jugar diumenge al Camp de l'Ebre. Per tant, en principi el comptem com a baixa. Això vol dir que dalt, Ernest Forgas, jo crec que tenint en compte les característiques del terreny de joc i del rival, davanter centre, punta de referència, té la titularitat assegurada, i veurem qui l'acompanya, no? Si Mànix Mandiola repeteix el sistema de tres centrals i carrilers, que sembla que és el que vol implantar aquesta temporada, seguint l'estela de la temporada passada, jo crec que Xumetra és qui té més números d'acompanyar Ernest Forgas, però hi ha altres opcions, altres jugadors que també truquen a les portes de l'11, com Sardà, com Ferran Bruguer. Veurem si dona l'oportunitat a algun d'aquests jugadors, atacants més mòbils, no?, diguem-ne, per fer parella amb Ernest Forgas.
Doncs això és tot, David. Moltes gràcies per repassar una mica l'actualitat de la Unió Esportiva Olot envers el partit de diumenge.
Gràcies, que vagi bé.
T'escoltem ara, doncs, a Mànix Mandiola.
La tàctica de Mànix Mandiola.
Nos dice que va a ser muy complicado, que el nivel es muy alto, no es tercera división, esto es otro nivel, y mucha gente de muchos equipos de la primera ref, de lo que era antes segunda B, pues de 40 ha pasado a 20, no, de 80 han pasado a 40, esos 40 se han repartido, entonces hay muchos equipos con mucho nivel, y nosotros somos uno de ellos también, creo yo, quiero pensar. Relativizando, ¿no? Quiero decir que el hecho de que en un momento dado hayamos subido y de un final de temporada bueno a nivel de resultados, en cambio está yo creo que estamos mejor en el juego que en los resultados. Pero bueno, hay que funcionar en todas las facetas que tiene el juego, ¿no? Y ahora mismo, pues cada partido es un... Y cada partido sin ganar, pues la obligación parece que es mayor, ¿no? Ya llegarán los partidos que ganemos, más de uno seguido. Y este puede ser la primera opción donde tenemos para ganar y para reafirmarnos la categoría, es este domingo. Entonces estamos enfocados todo en hacer lo imposible, pues, para ser competitivos y a ver si ganamos. Pues un equipo de nuestro, yo creo que de nuestro nivel, de perfil parecido al nuestro, y que lo que hace peligroso es su campo. Es un campo de hierba artificial, no muy grande, es un juego al cual nos vamos a tener que adaptar, pero tampoco es que ellos jueguen todo fútbol directo y nada, simplemente el campo y las connotaciones que tiene el campo. Primero, jugar fuera, jugar un campo de hierba artificial, tiene sus cosas, ¿no? Hace falta que el equipo juegue bien, juegue junto. Hay dos partes en el juego. Una es cuando defendemos, que tenemos que estar juntos y todo el mundo trabajando. Y otra que es cuando atacando, donde todo el mundo tiene que sentirse importante y protagonista. No tiene que ser el delantero el que hace gol. Yo firmo ahora un gol de rebote de un central. Pero el caso es marcar, y para eso hay que llegar. Lo más complicado para mí en el fútbol, llevo muchos años en esto, es hacer equipo, ¿no? Que todo el mundo juegue uno cerca de otro y que ser solidario te da mucha fuerza, ¿no? Cuando atacamos somos todos y cuando defendemos somos todos. Entonces, estamos en ese trabajo y yo creo que las cosas, los resultados llegarán. Nosotros no vamos a ser fieles a un estilo que más o menos hemos creado, y ser solidarios, ser juntos, lo que acabo de repetir, lo que voy a repetir, ¿no? Y ser nosotros mismos, no empezar a hacer cosas que no conocemos o tratar de adaptarnos al rival, porque no vamos a conseguir contrarrestar cosas que sus virtudes. Manel, yo no sé, ha notado ahí una sobrecarga y bueno, todavía estamos a jueves, ¿no? Podría ser, si fuera el último partido de liga, aquí igual arriesgábamos, pero ya veremos. No sé, la evolución de un chaval puede, lo mismo esto, 48 horas está bien, no sé. Y luego, pues bueno, el tema de Manzano, por ejemplo, que viene de una lesión, pues posiblemente, pero seguro, esta semana le vendrán 1.000 minutos y jugará con el filial.
L'Ebre-Olot es disputarà aquest diumenge a les 12 del migdia a l'estadi El Carmen La Alzamora. El partit es podrà escoltar en directe des d'una hora abans a Ràdio Olot.
La jornada de Segona Federació.
La tercera jornada de la Segona Federació aquest dissabte només es disputarà un partit a les 6 de la tarda entre l'Espanyol B i l'Alzira. Diumenge a les 12 del matí la gran quantitat de partits: Formentera-Manresa, Ebre-Olot, Badalona-Eivissa, València-Mestalla-Lleida, Prat-Hèrcules i la penya deportiva Terrassa. A les 6 de la tarda tancarà la jornada el Terol Deportiu Aragón i l'Atlètic Saguntí Terrassa. Ara mateix l'Olot és 16è en zona de descens amb un punt. El líder del grup tercer de la segona ref és l'Espanyol B amb 6 punts, l'únic equip que ha aconseguit guanyar els dos partits. Seguit per l'Eivissa de l'extècnic de l'Olot Raül Garrido amb 4 punts, igual que Manresa, Badalona i Terol. A la part baixa acompanyen l'Olot l'Ebre, el Mallorca B, el València i Mestalla amb un punt i l'Alzira, que encara no ha aconseguit sumar-ne cap.
La tàctica de Ràdio Olot.
Recordeu que podeu participar en la porra del partit, en joc una coca i un tortell de Can Carbasseres, o una samarreta, una dessuadora o una jaqueta de l'Olot. Ho podeu fer per Instagram, Facebook o Twitter, posant el resultat i sobretot el hashtag de porra UEO. Si pot participar fins que comenci a rodar la pilota, aquest diumenge a les 12 del migdia, des d'una hora abans a Ràdio Olot.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Té la seva gràcia explicar-ho, perquè va haver riures d'un mateix, no? Avui, mentre estava muntant aquí a la bastida de premsa de l'estadi municipal, de cop i volta, se m'ha posat una abella al nas i m'ha picat. Total, que hem girat el cap, i hem vist just a sobre nostre, hem vist un rusc importantíssim, amb unes quantes abelles a dins, que anaven i venien. Clar, jo m'havia posat al mig i m'han fet saber que no era el meu lloc. Ja no és el meu lloc, ens hem hagut de desplaçar. Total, que tinc un nas tres vegades més gros
del que has vingut.
Resulta que l'abella va fer diana, i va ser l'única perquè al camp ningú va fer gol. Explicarem la primera diana de l'Olot aquest diumenge? Diumenge en directe des de Saragossa, Ebre-Olot, a la recerca del primer gol i de la primera victòria. A les 11 del matí, una hora de prèvia, i a les 12, el partit, amb la narració de David Planella i els comentaris de Pau Masó i Jordi Barranco, i el patrocini de Fred Perry Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Anem ja amb el futbol territorial.
Segona Catalana.
Aquest cap de setmana ja tornen les competicions territorials. Després de l'Olot a Segona Federació i el Bordó Tosca, aquest any a Primera Catalana, la categoria més alta amb representació garrotxina és la Segona Catalana. El Sant Jaume Olot B s'estrena aquest dissabte a les 6 de la tarda a casa contra la Marca de l'Am. L'entrenador del Filaluti és Jordi Freixa.
L'objectiu principal d'un filial, i nosaltres ho som, és que els jugadors que estan al club, doncs, que segueixin la seva última etapa de formació, vale? I aviam si tenim la sort, l'encert i tot, doncs, d'anar conduint el primer equip, doncs, de jugadors de dins del club. Si tot això funciona i va bé, doncs segur que tindrem més opcions de fer coses més o de lluitar per objectius més macos.
Per altra banda, el Besalú jugarà diumenge a les 4 de la tarda al camp de la Unió Esportiva Jonquera, un dels candidats màxims a aconseguir l'ascens. L'entrenador del Club Esportiu Besalú, Manel Puigvert, repassa els objectius per a aquesta campanya.
Bueno, evidentment, som 11 equips que el primer objectiu que tothom s'ha de proposar, entenc jo, doncs, ha de ser, doncs, quedar els tres primers. Si llavors no et dona per això, hauràs de pensar en una altra cosa. Però primer, doncs, la primera lligueta és quedar entre els tres primers. I llavors nosaltres entenem, doncs, que si ens acompanyen les lesions i l'equip, doncs, competeix com va competir, doncs, al final de la temporada passada, doncs, jo penso que tenim opcions de poder-hi ser. Altra cosa és que tinguis lesions o que tinguis, doncs, altres aspectes, doncs, que també no puguis controlar, i llavors al final això, doncs, defineix una miqueta, però no deixa de ser que l'equip està en predisposició de poder competir al màxim.
Baixem de categoria i parlem del partit del cap de setmana.
Tercera Catalana.
La cirereta d'aquesta jornada és el derbi entre el Sant Privat d'en Bas i les Preses, que tindrà lloc aquest dissabte a 4:45 de la tarda al camp del Sant Privat. Escoltem amb aquest ordre Jordi Arimany, un dels capitans del Sant Privat d'en Bas, i Ferran Presta, capità del Futbol Club Les Preses.
Bueno, el partit d'aquest cap de setmana encara hem de fer la xerrada prèvia, que la fem el divendres, el dissabte abans de començar el partit, però jo crec que ens hem d'agafar com un partit més. Al cap i a la fi hem jugat moltes vegades uns amb els altres, ens coneixem bastant, bastant bé, tot i que no desconec els fitxatges que han fet aquest any les Preses, però bueno, suposo que ens trobarem un equip similar al que ens hem trobat els darrers anys. Jo crec que serà un partit atractiu i que guanyarà el que menys errors cometi.
Bueno, doncs, així de clar t'ho dic, jo, per la meva manera de pensar, m'hauria agradat més que el partit que he sent més endavant, no? Ara començar ja així amb un derbi que per mi i per tots, és el potser el partit més interessant per nosaltres, el que està més a prop de casa. I això, vull dir, l'afrontem amb moltes ganes, amb ganes de que tot el que hem treballat aquesta pretemporada, bueno, i que portem anys treballant, comenci a sortir i que puguem fer una bona temporada començant per aquest partit.
A part d'aquest partit, el grup 18è de Tercera Catalana té altres enfrontaments. El mateix dissabte a les 4 de la tarda, Cellera Camprodon, a les 5 Camp de Bànol Atlètic Banyoles i Sant Pons Les Planes, i a les 8 del vespre Sant Gregorià a Badesenc. El diumenge tancaran la jornada dos equips garrotxins a les 11 del matí entre l'Escola de Futbol Garrotxa i el Santa Pau.
Quarta Catalana.
També s'inicia la quarta catalana, el grup 27, amb gairebé tots els equips garrotxins. Aquest dissabte, a les 4 de la tarda, comença l'Atlètic Olot Montagut i l'Osor Castellfollit. A les 5, el Sant Roc debuta a quarta catalana contra la Canya i a 6:15, Sant Pere Màrtir Serinyà. El diumenge a les 5 de la tarda, les Preses B, Joanetes i l'Hostalet Sant Joanenc. A 6:15, el derbi entre el Maià i el Besalú B, i a les 6 de la tarda tancarà la jornada la Vall d'en Bas Bonmatí.
La tàctica, tot el que cal saber per seguir bé la jornada.
Poliesportiu.
Comencem al sector poliesportiu amb la quarta edició de l'Open Ciutat d'Olot, el torneig de tenis taula que torna amb força al pavelló d'esports. Es disputarà aquest dissabte amb tres modalitats i hi haurà rècord de participants. Des del Club Tenis Taula Olot es mostren satisfets amb la gran participació i convençuts que el torneig pot seguir creixent any rere any. El vicepresident del Club Tenis Taula d'Olot, Xavier Selles, ha explicat al programa del tercer temps de Ràdio Olot la il·lusió d'aquesta quarta edició.
Tot a punt. Falta doncs, els últims detalls i que a última hora doncs, sempre surten petites cosetes, però pensem que ja amb una quarta edició ho tenim tot bastant estructurat i bé, l'únic repte aquest any és de que hem passat de 139 com a rècord de participants i aquest any serem 189 i això doncs, lògicament és un repte més.
En l'àmbit poliesportiu també agafem les sabates i ens n'anem cap a la muntanya. Aquest cap de setmana destaquem la Volta pels Volcans que organitza el Club Excursionista Olot aquest diumenge. Saludem el segon vicepresident del Centre Excursionista Olot i responsable de la cursa dels Volcans i Trepitja Garrotxa, Moisés Charles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
14a edició de la Volta pels Volcans, una cursa de muntanya ja consolidada i de les més esperades a la Garrotxa, no?
Sí, la veritat és que bueno, fer la Volta Olot i a més poder anar pels volcans a la gent li agrada molt.
Sabem que la cursa recorre quatre volcans de la ciutat, com el Viseroques, la Garrinada, el Montsecopa i el Montolivet, però quin és el recorregut exacte, on comença tot, per on passarà, quants quilòmetres té? Explica'ns una mica en detall com va aquesta cursa.
Bé, la cursa comença on hi ha el recinte firal, vale? I sortim direcció Marc Espunya, ens enfilem primer a Viseroques, baixem cap a la zona on hi ha el consum, diguem, barri de Sant Miquel, ens enfilem Garrinada, llavors ataquem Sant Francesc per darrere i ja anem direcció Montolivet. I llavors Montolivet tornem a baixar a la direcció al barri de Sant Roc, diem, i ja entrem cap al pavelló final una altra vegada. La cursa són 12 km 800 i hi ha uns 500 metres de desnivell positiu. És bastant assequible per tothom.
Anava a preguntar, no? Una cursa on hi poden participar corredors tant federats com no federats, preguntar-te si és un recorregut complex de dur a terme o és una cosa que pot fer quasi tothom.
No, és una cosa que pot fer tothom, fins i tot en àmbit familiar, perquè donen 4 hores per fer-ho, que fins i tot caminant es pot fer. Hem tingut participants de 6-7 anys.
No sé si en aquesta 14a edició hi ha alguna novetat respecte a les altres edicions.
Bueno, jo crec que encara venim una mica ressecosos pel tema Covid, vale? Ja sé que queda com antic dir-ho, però es van fer unes modificacions que es no posar un habituament que teníem abans amb esmorzar i així al mig de la carrera i ho concentrem tot al final. Llavors el que intentem és fer una cursa molt econòmica i només donem beguda al final.
De moment hi ha més de 110 persones inscrites. Espereu una evolució forta aquests últims dies d'inscripció o anirà una mica cap aquí, els participants?
No, jo crec que aquestes curses així tan curtes, fins i tot el mateix dia se t'apuntarà molta gent. Jo crec que arribarem, no sé, entre voltants de 250, entenc.
I ja per acabar, Moisés, d'aquí poc més d'un mes també començarà la Trepitja Garrotxa. No sé si ens pots avançar alguna cosa ja.
Bueno, que estem amb moltes ganes, que veurem si portem algú de renom, que esperem que sí. Els recorreguts són els mateixos de sempre i amb moltes ganes de ja poder començar a preparar ja només trepitges. Aquesta sí que és molt més complexa, ja no és tan popular, sinó que és més competitiva. Serà Copa Catalana, tindrem l'efecte que ens recolzarà, bueno, el de cada any.
Doncs Moisès Charles, responsable de la Volta pels Volcans, esperem que sigui un èxit aquest diumenge i fins aviat.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
I això és tot per avui. Recordeu que l'Olot juga diumenge al Camp de l'Ebre a les 12 del migdia des de les 11 a Ràdio Olot. I dilluns també podreu escoltar el tercer temps amb David Planella, amb la tertúlia esportiva, l'actualitat de la Unió Esportiva Olot i els protagonistes de l'esport garrotxí del cap de setmana. Recordeu que a La Tàctica ens podeu seguir cada divendres a la mateixa hora a Ràdio Olot, o si ho preferiu, ho podeu escoltar pel podcast de La Tàctica a radioolot.cat. Moltes gràcies per seguir-nos. Adeu-siau.